Són les 11, el 21 d'abril, li queda una hora, i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una última hora, per exemple, amb cinema. Parlarem d'una pel·lícula que està basada en una història real, la de John Davidson, un escocès amb la síndrome de Tourette. És una pel·lícula que aconsegueix emocionar-nos, fer-nos riure i també allò que se'n diu empatia. Doncs la comentarem amb tres persones que pateixen aquesta síndrome i que han vist Incontrolable. Cinema i música, perquè avui fa 10 anys que va morir Prince, i això ha coincidit amb la publicació d'un llibre de Montse Frisac que es diu El alquimista púrpura. De seguida ho comentem amb ella. Vida, obra i música. Hem dit cinema, música, i ja que s'acosta Sant Jordi, hi haurem d'afegir llibres, literatura, i d'això se n'ocuparà la nostra oient misteriosa, que és directora d'art de l'editorial Malpasso i creadora també de La Fantàstica, un taller d'escriptura per a infants i joves. Avui l'última paraula del Catalunya Nit la tindrà Berta Munger. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem a l'última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara aquest 21 d'abril. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Trump ha anunciat que l'alto el foc s'extén de manera indefinida. Això és important, perquè ara mateix doncs, ja no és allò de 24 hores més, sinó d'una indefinició pel que fa al calendari. Els mediadors pakistanesos li haurien demanat que doni temps als líders iranians per a redactar una proposta unificada.
La suspensió de l'acord d'associació aturarà l'expansió d'Israel a Cisjordània? Probablement això no ho evitarà.
Tenemos que ayudar a que este alto el fuego se consolide, tenemos que ayudar a que la paz sea definitiva. Y la mejor forma de ayudar es decirle a Israel que por el camino de la guerra no puede haber una relación con la Unión Europea.
El 90% han mostrat la voluntat de més convocatòries de vaga en aquest tercer trimestre i, a més, augmentant doncs, la intensitat de les vagues convocades al mes de març.
La homeopatia no funciona. No funciona mejor que un placebo. Muchas de estas sustancias están tan diluidas que es literalmente como disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo.
Màxima col·laboració per aclarir tots els fets en aquesta investigació, i el propi president ja ha ratificat la seva confiança respecte al seu cap de gabinet.
El que volem pensar és que davant d'uns fets que poden ser molt greus, el president de la Generalitat doncs, sortirà a donar les explicacions corresponents.
Que s'arribi fins al final, que caigui qui hagi de caure.
Jo ja avanço, si se li ha de preguntar alguna cosa perquè ell volgués declarar, si és que finalment diuen que declari, jo no li penso preguntar res. Per què? Perquè no tinc cap seguretat de que el que contesti guardi relació amb el que realment va passar, amb el que realment recorda, perquè l'estat que presenta és el que presenta, no?
Una causa general contra los aragoneses y contra el Estado de Derecho que se intentó abrir de forma torticera con filibusterismo procesal. Deben devolver las pinturas murales a Sigena, porque es posible, porque así lo reconocen los tribunales de justicia. Basta de propuestas surrealistas.
El MANAC està preparant el recurs, hi ha possibilitat de recórrer i, per tant, nosaltres anirem fins al final en aquest recórrer aquesta decisió de la jutgessa. Els advocats del MANAC i en col·laboració amb els advocats del Departament de Cultura doncs estan en aquests dies treballant, analitzant a fons la querella i les possibilitats, no?, d'on podem recórrer i, per tant, doncs, dir que recorrerem i que anirem fins al final.
És bo que la màxima institució d'un país faci l'exercici de reconeixement que les creus de Sant Jordi signifiquen.
Quin orgull poder dir que he viscut, voltada de gent fantàstica, aquestes dues petites revolucions, la de la literatura infantil i juvenil i la de la ficció televisiva catalana.
Tot i que és un format transmèdia que està a 3CAT i al Canal 33, sempre l'hem concebut com un programa de ràdio. Llavors, rebre el premi al millor programa de ràdio fa evident que com a programa de ràdio funciona igualment, tot i que la gent també el pugui veure per la tele i tingui aquesta estètica tan característica d'aquest bar modernista.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
El comte de Mataplana tenia dos cavalls. L'un era blanc com la gebre, l'altre fos com el pecat. Malaja el cavall negre, benaja el cavall blanc. Malaja el cavall negre, benaja el cavall blanc.
11 i 7 minuts, el Festival Grec reivindica 50 anys d'història com un espai de memòria col·lectiva i un punt de trobada entre artistes, públic i ciutat. L'òpera de Tres Rals serà el muntatge inaugural d'una programació que desplegarà 99 muntatges per tota la ciutat de Barcelona. Marta Vives, què ens en destaques?
Teatre, música, dansa i circ compliran de cultura la ciutat de Barcelona en aquest aniversari que vol ser mirall del 1976, quan va començar l'aventura. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Avui, 50 anys després, aquest festival i moltes de les manifestacions culturals que tenen lloc a la nostra ciutat i al nostre país, el paper que tenen justament és el contrari. És el de ser un espai més de resistència contra la foscor que vol tornar.
D'entre els noms destacats d'enguany destaquen els de Calixto Vieito, Angélica Liddell, l'italià Romeo Castellucci, l'austríaca Florentina Holzinger o el col·lectiu sud-coreà Elephant's Law. Per la seva banda, Àlex Rigola, Llàtzer García, Ferran Utzet o la Perla 29 presentaran les seves noves creacions. En dansa, la programació s'obrirà amb Mal Pelo i també hi haurà noms internacionals com els de la belga Antares Deckersmaker. En música hi haurà propostes com Les Flors Prohibides, un projecte benèfic per Palestina que reunirà Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau. També podrem escoltar Gasal, de Raül Refri, o Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. Aquesta 50a edició, amb un arxiu a l'abast de tothom i un documental firmat per noms com els de Sílvia Munt o Marc Salicru, vol ser una celebració del present, que rellegeix el passat, com ha dit la seva directora, Letícia Martí.
De tornar a l'origen per poder imaginar el futur. D'un espai obert, viu, en moviment, que cadascú pot interpretar des de la seva mirada. I pot ser, aquesta és la millor definició del grec avui.
Les 200.000 entrades d'aquest grec 2026 es posaran a la venda aquest divendres.
I aquesta és Sondra Radvanovsky, que debuta al Palau de la Música amb un recital dedicat a diverses vessants de l'amor. La soprano nord-americana ha emocionat el públic barceloní, tot i arrossegar problemes de salut. Barcelona, Marc Ruiz.
Gairebé com si fos premonitori, Sondra Radvanovsky arrencarà el concert amb No cantis ovella, de Rachmaninov. La megafonia ja havia avisat que estava refredada i després d'uns pocs compassos ha interromput el recital. Ha reprès la cançó un segon cop i a la tercera ha anat la vençuda. Assegurava que volia fer el recital tant sí com no perquè Barcelona és la seva ciutat favorita i perquè, segons ha revelat per primer cop en públic, es casarà amb l'amor de la seva vida. Per això dedica el concert a aquest sentiment. Després d'emocionar amb l'ària d'Elisa de la Dama de Piques de Tchaikovsky, demostra que no ha perdut un gram de volum i llença cap a la platea aguts penetrants i feridors com una llança. Ha recuperat 5 cançons de Bellini, entre les que ha destacat la bellíssima La Ricordanza. Radvanovsky ha reblat la primera part del concert acomiadant-se d'una ària que assegura que probablement no cantarà mai més, Casta Diva de l'òpera Norma de Bellini. Molt comunicativa amb el públic, com a bona veïna de Chicago, explica que ha escollit cançons de Paolo Tosti escrites per a tenors i aconsegueix mostrar tots els colors de la seva veu amb la serenata. Després d'atacar Taché a la Notte del Trovatore de Verdi, la seva òpera favorita, confessa que ha hagut d'eliminar Turandot. Però intenta O mio babino caro. Li costa, fa broma amb el pianista Anthony Manoli. Subratlla les frases de l'ària que diuen que es vol llançar al riu o que vol morir, i ho fa amb comicitat. I després de rebre tot l'escalf del públic, torna a l'escenari per interpretar la cançó favorita de la seva mare, O del mio amato ben, d'Alberto Stefano Donaudi. I potser perquè ja és l'últim esforç, potser perquè no ha pogut fer el concert que volia, o potser, presa per l'emoció del moment, ha acabat l'última nota amb una llàgrima.
Doncs avui fa 10 anys a la nostra següent convidada potser també li va caure alguna llàgrima. Moria un símbol, un dels músics més prolífics de la història del pop-rock. Moria Prince Rogers Nelson, el geni de Minneapolis, d'una sobredosi accidental d'una substància que, dit avui, sembla que cobri una altra dimensió, de fentanil. La periodista cultural i crítica d'arts visuals, Montse Frisac, acaba de publicar el llibre El alquimista púrpura. Montse Frisac, bona nit.
Bona nit, Manel, com estàs?
Molt bé. Ara estava pensant, no sé com et va enxampar tu fa 10 anys la notícia de la mort de Prince i si va haver-hi alguna llàgrima, també.
Doncs sí, bueno, vam enxampar que jo treballava a la secció de cultura del Punt Avui.
Ostres.
I era un dijous, i me recordo que era un dia que havia anat a fer una entrevista amb un fotògraf, i era un tema que havia d'anar pel dia, però finalment em van dir que no, i estava preparant-ho pel cap de setmana. I de sobte vaig veure una notícia a xarxes dient que havien trobat un cadàver a Paisley Park, a casa del Prince. I jo ja aquí ja vaig tenir com un mal presentiment i vaig pensar... I vaig dir-ho al meu cap. Dic, mira, que han trobat un cadàver a Paisley Park, però deu ser el jardiner. I no, mitja hora després es confirmava, no?, la mort de Prince. I sí que vaig haver d'anar al lavabo un moment com a refer-me. I clar, i després es vam posar... Evidentment vam haver de canviar, no?, tot el que teníem previst aquell dia a la secció de cultura del Punt Avui i arremangar-nos i començar a treballar, no?, i a escriure sobre Prince.
Clar, escriptura sobre Prince. Llegeixo directament un fragment de llibre perquè ens el comentis, perquè em sembla molt, sí, molt revelador. Estic convençuda que Prince era com Miquel Àngel, que creia que les escultures ja existien dins del bloc de marbre. L'escultor, com Prince, simplement alliberava les seves obres i les feia aparèixer.
Sí, és que Prince, clar, tenia un talent tan gran, tan inusual, musicalment parlant, era una alta capacitat, altes capacitats musicals, no, diguem-ne, que la música li fluïa d'una manera natural. Precisament tota la gent que va treballar amb ell, els seus col·laboradors, els músics que van treballar amb ell, expliquen que pràcticament es pot dir que feia una cançó per dia, saps? Aquesta capacitat és com si ja ho tingués a dins, no? I simplement havia de sortir, no? La música la tenia com a dins i sortia, no? Com igualment que les escultures estaven a dins de les peces de marbre de Miquel Àngel. Clar. Aquesta comparació potser pel fet de ser de, que la meva especialitat és més arts visuals que no música, no?
Sí, se't nota, però una cosa que no sabia i que també ens hauràs d'explicar, perquè tu no amagues que ets una fan de la música de Prince, però perquè algú podria pensar aquest tio no s'ha enterat bé de com ho ha escrit, tu et declares fam de Prince.
Sí.
Amb M, no amb N.
Sí, fam és una manera que tenim de dir-nos el que és la comunitat de fans de Prince, que ve de family, perquè alguna vegada Prince havia dit que la paraula fan no li agradava perquè venia de fanàtic. I que en canvi fam ve de family perquè considerava que, en certa manera, els seus admiradors eren com família seva. Jo, diu molt sobre el vincle que Prince tenia amb la gent que el seguia.
21 d'abril és el dia que va morir i precisament ell va escriure aquesta cançó dedicada a un amic que havia mort a l'abril. L'havies vist alguna vegada en directe?
Sí, el vaig veure 3 vegades. A Barcelona va venir 3 vegades també, però només el vaig veure 2, el 90 i el 98. I després vaig anar el 2007 a una de les 21 nits que Prince va fer l'estiu d'aquell any a l'O2, que és com si fos a Palau Sant Jordi, va omplir les 21 nits. Sí, vaig anar a una. L'11 d'agost del 2007.
No era conscient de fins a quin punt era prolífic. Estem parlant d'una quarantena de discos. Dius que no parava de treballar, eh?
No parava de treballar, no va parar mai de treballar. Era, i a més era una persona que no dormia, diuen això de sempre, eh? Dormia molt poquetes hores i sempre estava o a l'estudi o assajant o tocant. Fins i tot a la gira de Purple Rain, que va fer 100 concerts als Estats Units, quan acabava el concert llogaven estudis mòbils a les ciutats on estaven i gravava el següent disc, no? Mentre estava fent la gira, és a dir, era un no parar continu, era un addicte al treball, certament.
I que ens ha deixat alguns himnes. Clar, tocava molts instruments, però déu-n'hi-do el que podia fer amb el seu instrument propi, que és la veu.
Sí, la veu, que és molt característica. I que el seu falset, encara que el falset, com explico en el llibre, no és una cosa tan diferent, sobretot en la música afroamericana, molts homes utilitzen, no?, aquest rang de veu. Vull dir que està en la tradició de la música negra, no? Però ell certament tenia un to molt especial, molt característic, i també al seu moment també se'l va caricaturitzar moltíssim, no?, per aquest to, perquè clausurava com a femení, no?, i es feia una mica de mofa d'això.
Clar, tu parles també d'aquest Prince homosexual, bisexual, que generava molta curiositat fins al punt d'anomenar-se finalment el símbol.
Bueno, és que certament la seva condició sexual, pel que sembla, era heterosexual. Sempre va estar amb dones, que se sàpiga, no? I va casar 2 vegades amb 2 dones. Tota la seva amigota sexual està més centrada en el gènere. en el masculí i el femení, que ell no veia fronteres entre masculí i femení, i això es plasma, es reflecteix en el símbol que el defineix, que és un símbol que barreja el símbol del masculí i del femení en aquest disseny que es va convertir una mica com si fos és un logotip d'ell mateix, no? I és un símbol totalment andrògin que defineix aquest trencament de fronteres del gènere. És el que ara diem una persona fluida de gènere o un no binari. De certa manera, si li haguéssim de posar una etiqueta, que no sé si li agradaria, seria aquesta, no? Però és més en el tema del gènere, no? Francis, skinny man, died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun.
Aquesta és signe dels temps, així podríem traduir-la més o menys, i no sé què pensaria Prince d'algunes de les coses que estan passant ara, per exemple, amb Donald Trump i tot el que està fent. Què creus que...
Home, jo crec que estaria que es posaria les mans al cap, potser es tornaria a morir. De fet, hi ha una cançó de Prince a la qual anomena Donald Trump, però a la primera època, com un símbol del capitalisme, no? Una crítica al capitalisme, però tot el que està fent Trump es posaria les mans al cap, i sobretot el que va passar a principis d'any, no? A Minneapolis, precisament, a la seva ciutat, no?
Això mateix.
Una ciutat que a principis és una ciutat bastant tranquil·la, i que clar, Donald Trump es va ensenyar d'una manera molt especial. Primer, perquè és una ciutat bastant petita, com fàcil, no?, d'assetjar, i també molt de tradició demòcrata. I jo crec que Capit segurament hagués fet alguna cosa, algun concert benèfic, alguna cançó, hagués protestat seguríssim, no? Estic convençuda.
Sí, sí, a Minneapolis és on hi va haver aquests agents tan contundents de l'ICE, amb sí. Totes aquestes imatges que hem vist que semblen increïbles, sí. Però que estan passant. L'altre aspecte que destaques al llibre és la por que tenia Prince que la música acabés en mans de la tecnologia, i ara tenim tecnologia sí. I intel·ligència artificial per tot arreu.
Sí, sí, tenia molta por d'això. Ell deia que tenia por que es perdés, per exemple, l'ensenyament d'aprendre a tocar un instrument musical, no?, amb les mans, no només fer-ho a través d'un ordinador. I no és que ell estigués en contra de la tecnologia i va ser dels primers que va col·locar música a internet, per exemple, i ell en totes les seves cançons utilitza tot tipus de sons, i en el seu moment, en els 80, va utilitzar els sintetitzadors d'una manera molt, molt, molt pionera. Però com a una eina més, no?, com un so més. Fins i tot hi ha alguna cançó més de la darrera època que utilitza autotune, diguem-ne, però no l'utilitza per tapar... per exemple, en molts cantants d'ara s'utilitza per tapar que no saben cantar. I, en canvi, ell utilitzava com un so diferent, no?, per donar un so diferent. Vull dir, no és que ell estigués en contra de la tecnologia, estava en contra d'un mal ús i de que es perdés, evidentment, l'essència de la música, no?
Doncs hem fet avui un tast d'aquest llibre, Prince, l'alquimista púrpura, exactament quan fa 10 anys que va morir. Montse Frisac, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
A bomb falls, what we're about to see the dawn time.
Aquest és el moment en què l'expedició científica liderada pel CSIC, a la qual hem acompanyat a Groenlàndia, s'ha posat en marxa en direcció als llacs d'on demà començaran a extreure sediments per reconstruir la història climàtica de l'Àrtic. Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquest so que sentim de fons són els trineus desplaçant-se per sobre dels fiords gelats, un recorregut llarg que no deu haver estat fàcil, eh?
Mira, jo et confesso que havia idealitzat viatjar en un trineu arrossegat per 16 gossos groenlandesos per sobre de la banquisa, que és com s'anomena aquesta gran extensió de gel sobre el mar i els fiords, però no ha estat ben bé com m'imaginava. Per començar, la tradició canac és asseure't de costat a sobre el trineu sense cap lloc on poder recolzar l'esquena. Es fan tirades d'unes 2 hores a temperatures molt baixes, sensació tèrmica per sobre de 20 graus negatius, i parades perquè refacin els gossos i nosaltres puguem moure'ns una mica, mirar d'entrar en calor i menjar i veure alguna cosa calenta de les que ens ha preparat la Jute, que és la responsable de la intendència, i que ens recomana, sobretot, no perdre l'oportunitat.
Si tienes hambre en el camino, algo así, nueces, frutos secos, cosas que son fáciles y que puedes coger con guantes y se llenan, que tienen buena grasa. La gente aquí suelen llevar, por ejemplo, pescado seco con grasa. Es fácil, tienes en el bolsillo, sacas y ya tienes una comida.
Jo m'he arribat a posar 7 capes de roba tècnica i estava pelada de fred, així que finalment he recorregut el vestit d'emergència, com el dels astronautes de l'Artemis, però pensat per l'Àrtic. En total, 80 quilòmetres i 10 hores de recorregut. Per sort, com que el sol no es pon, no se'ns ha fet de nit.
I explica'ns-ho, què és el que heu vist?
Un espectacle, un mar de gel farcit d'isabergs provinents de les glaceres que hi ha dalt dels fiords i que desemboquen aquí, alguns de 20, de 30, de 40 metres d'alçada, d'un blau turquesa que contrasta amb el blanc del gel i de la neu, muntanyes rocoses caient en picat sobre els fiords, però planes a dalt, perquè durant milers d'anys han suportat el pes del gel del cercle polar àrtic que les ha aixafat. El recorregut també ens ha servit per començar a copsar com l'escalfament global, que aquí és 4 vegades més alt que la mitjana del planeta, afecta la vida dels que viuen a l'Àrtic. La banquisa, aquesta espècie d'autopista de gel que els inuits fan servir per anar d'un poble a l'altre o per accedir a les zones de caça, cada cop triga més a formar-se. Es desfà abans i és més inestable. El Iagà, un dels inuits que transporta l'expedició, m'ho explicava així.
El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
Nosaltres no hem tingut cap incident, però sí que hem passat per algun punt on ja era evident el degel i hem vist un parell de foques molt endins. Segurament senyal que hi ha algun forat per on ja poden sortir.
Malgrat el fred, ens estàs fent molta enveja. Demà et seguim acompanyant. Sona Billie Eilish, una cantant que pateix la síndrome de Tourette. De fet, ella ha dit alguna vegada que viure amb aquest Tourette és esgotador per ella. El que li passa és que de tant en tant se li escapen tot de moviments involuntaris que no pot controlar. És una malaltia que pot tenir diversos graus. Ara una pel·lícula basada en la història real de John Davidson, un escocès amb la síndrome de Tourette, que va ser important per les persones que pateixen aquesta malaltia. És una pel·lícula que ens fa rumiar, que ens ajuda i ens desperta empatia i que també ens fa riure.
Johnny D!
Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John?
¡Vete a tomar por culo!
Pues encantada de conocerte.
Perdón.
Tommy, este es John. Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante.
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano. Madre mía.
sabes preparar...
La pel·lícula és incontrolable. I Swear, en la versió original, està dirigida i escrita per Kirk Jones, i en el paper protagonista hi ha Robert Aramayo, un actor que potser us sona de Joc de Trons, però que aquí fa un paper impressionant. Ara volem parlar d'aquest trastorn neurològic amb tres persones que han vist la pel·lícula i que, a més, saben què és això de tenir síndrome de Tourette. Ens acompanyen aquí a l'estudi el Ramon Pujades, que és president de l'Associació Tourette de Catalunya des de fa 3 anys. Bona nit.
Hola, bona nit.
Tu has vist la pel·lícula?
Sí, sí, l'he vista 3 vegades.
3 vegades ja?
Sí.
Però si acaba de sortir, va arribar divendres.
No, no, però m'ha aprofitat i hem fet col·loquis i, bueno, molt bé.
T'agrada?
Sí, sí, sí. Jo crec que dona una imatge molt objectiva i no s'estalvia, diguem-ne, informació una mica incòmoda.
Clar.
Perquè el grau d'afectació d'aquest xicot és alt, no? Però també posa molt de relleu la qualitat humana d'aquesta persona i del seu entorn d'amics, i de famílies, etc. Vull dir que és... presenta el que és pitjor i el que és millor, perquè aquestes persones tenen unes qualitats molt i molt rellevants.
Alberto García, al costat del Ramon, afectat per aquesta síndrome també. Tu has vist la pel·lícula?
Sí, l'he vist ja 2 vegades, una en anglès i l'altra en castellà. I no, la veritat és que reflexa molt el perfil, no? De tots els perfils que el síndrome de Tourette té, no? Quizás és una mica extrem, no? Però és una manera de poder veure la coprolàlia, o sigui, tots els perfils que no... Jo, per exemple, no tinc coprolàlia, però molta gent pues, pot tenir, no? Entonces, és una mica per veure una mica tots els perfils, no?
Clar, perquè diguéssim que el que teniu són tics incontrolables que poden ser gestos, sí, amb el cos, amb el cap, però també dir coses que no vols dir.
Sonidos vocàlics i, bueno, també, pues, coprolàlia, pues, paraulotes, però no us faig, no ho fas a propòsit, no? Sinó ho fas perquè és un tic i perquè tens que dir-ho, no? Però no és intencionadament.
Clar, a la pel·lícula hi ha una escena que està basada en fets reals, que és que el Davidson, que va ser reconegut per la reina d'Anglaterra, Elisabet II, avui hem explicat que hauria fet 100 anys, i en el moment de la cerimònia, que és una cosa molt pomposa, la va insultar o se li va escapar alguna paraulota, no? El mateix que es mou, que no pot controlar el que fa el seu cos, tampoc podia controlar el que deia. Tot això no et passa, Alberto?
No. O sigui, el tema de la coprolàlia, gràcies a Déu no tinc, però sí que és veritat que a vegades quan vaig entre ports pool, jo tinc molts tics sonors, més que gestuals també en tinc, però els sonors són els que més em fastidien, no? Perquè quan vaig a un lloc en silenci, però em costa... O sigui, què pensarà la gent? Aquest està, no?, boig o el que sigui. I sobretot el transport públic també em costa una mica. Però, clar, bueno, perquè, clar, els tics que són gestos, tampoc passa res, no? Però és que els vocals és una mica... A mi és una mica més complicat per mi.
T'incomoden.
T'incomoden, just.
Sí, sí. Sí. L'Alberto, mentre es parla, ho dic perquè estem a la ràdio, la gent no ens veu, va fent moviments, sí, que no pot controlar. A la pel·lícula veiem com el protagonista, fins als 15 anys, més o menys, fa vida normal, és fins i tot un bon porter, sí, de futbol, fins que de cop i volta li comença a venir això. A quina edat es manifesta la síndrome?
A veure, les edats són molt variades, però els estudis que es fan diuen que pot començar i sol començar a una edat molt, molt, molt primerenca, 4, 5, 6 anys, però es pot produir també més tard i alguns ja avançada l'edat. Vull dir, però això són estadístiques que, bueno, valen pels números globals, però no per les persones.
Clar.
Nosaltres a l'associació, famílies et diuen els seus fills als 4, 5, 6 anys i han començat. I en canvi hi ha menys, però de persones que els hi ha sortit més tard. De tota manera, el pronòstic és favorable perquè amb l'edat adulta els discs solen rebaixar-se tant en freqüència com en intensitat. De manera que això tranquil·litza molt també les famílies i, bueno, i els mateixos pacients.
O sigui, com més gran, menys notoris són els tics.
Exactament. De tota manera, cada organisme és un món.
Per tant,
pot haver-hi casos que no compleixen aquesta expectativa.
Ens està escoltant també la Joana Morató, que també és una afectada per aquesta síndrome de Tourette. Joana, bona nit.
Hola, bona nit.
Què t'ha agradat a tu la pel·lícula?
A mi m'ha agradat molt. Molt, la veritat, molt, molt, molt xula.
A tu, Joana, com t'ha marcat la vida aquest fet? Ho dic perquè, per exemple, a la pel·lícula veiem un jove que prometia amb una sèrie de coses i que, de cop i volta, aquest fet el margina completament fins que es troba algú que el comença a ajudar, no? A tu, la teva vida, com t'ha afectat?
No, doncs, mira, en el meu cas, bueno, a mi em van diagnosticar la síndrome de Tourette quan tenia 9 anys. I la veritat és que sí que en el moment que m'ho van diagnosticar, doncs, va ser bastant dur, perquè al principi, doncs, el no saber què és aquesta síndrome i el ser poc comuna, doncs, al cap i a la fi és com que és una mica xocant, no? I és el que dic sempre. Avui la meva sensació va ser, doncs, vaig tenir dues sensacions. Vaig tenir primer la sensació de dir, vale, estic tranquil·la perquè al cap i a la fi puc fer vida normal i no és un tema de salut i no estic malalta, però com enfrontaré això de cara a la societat, que és el major problema d'aquest món, no? Llavors, com... Doncs, no, o sigui, com enfrontarà la Joana a partir d'arrel d'això a la seva vida i el seu dia a dia davant la societat amb això, amb el Tourette. Llavors van anar passant els anys, vaig tenir èpoques molt, molt difícils, èpoques millor, i a dia d'avui actualment puc dir que pues, ho tinc molt normalitzat i he crescut amb això.
Quina edat tens ara, Joana?
Ara en tinc 26.
26.
Sí. Llavors, sí que és veritat que són molts anys amb el Tourette. L'època de l'ESO és la més xunga de totes. Vull dir, és la més dura perquè és com aquest punt de que les hormones estan més revolucionades, també com a cos que creix i com a persona que creix, doncs t'has d'acabar de conèixer. Llavors, una persona amb síndrome de Tourette també és quan és el pic més alt del Tourette. Llavors, és quan més tens tics, no? Llavors, sí que és veritat que va ser com l'etapa més dura que vaig passar.
Clar, ara digues això de l'ESO sí. I de seguida pensava, clar, és quan més visibles són els tics, per tot això que estàs explicant molt bé,
exactament.
I no sé si també perquè en el context que es mouen els joves és on pot haver-hi, per exemple, més burles o fins i tot bullying.
Exactament.
N'heu arribat a patir, vosaltres?
Jo, en el meu cas, mai he patit bullying com a tal, així, excessivament. Vull dir, sempre he tingut el meu entorn d'amistats, no he patit bullying fort ni ningú com a la pel·lícula m'ha arribat a pagar ni res. Però sí que és veritat que m'he sentit molt observada. He tingut alguna incomoditat al moment d'estar davant d'algú i inclús algun riures m'hem portat.
Clar. Ara que parleu de riures, i ara us reprendrem aquest tema, però ara que estem parlant de riures, és veritat que la pel·lícula rius, perquè hi ha situacions
sí.
Còmiques. Vosaltres a la vostra vida també rieu de coses que us passen?
Sí. Jo
per exemple, Alberto?
Bueno, si vol dir l'Alberto...
Ai, perdó. Sí, bueno, la veritat és que jo hi ha escenes còmiques que està molt bé, vull dir, jo em riu, o sigui, em ric perquè, bueno, me lo passo bé, no? Però, o sigui, em tomo una mica aquesta trastorn com normalitat, no? O sigui, oye, como si fuera una cosa més i ja està de la meva vida i ja està. Clar. Però, bueno, jo afortunadament tampoc opino el mateix que la Joana, que no vaig patir bullying, però sí que és veritat que hi ha molta gent que desafortunadament està patint i bueno, hi ha falta molta conscienciació del Tourette i no només això, no? També de més trastorns i a les escoles, sobretot.
Clar, jo pensava fins i tot veient la pel·lícula si no seria una bona idea de passar-la ja en escoles i instituts. Tu, Ramon, això dels entorns escolars, instituts, fins i tot familiars, no sé si arriba a ser així, amb què us trobeu?
A veure, jo la principal activitat que faig, a part de portar la responsabilitat de l'associació, és assessorament pedagògic a les escoles on hi ha nanos amb síndrome de Tourette. I aleshores em trobo amb el següent, que els mestres no saben de què va. I moltes vegades això dona peu a maltractaments. És interpretar la conducta d'aquests nois i noies com una conducta rebel, una conducta de desobedient, i que són nanos consentits i mimats. I això, evidentment, genera una espiral molt lletja. Però, un cop informats, jo haig de dir, i subratllo, que havent assessorat unes 150 escoles, els mestres es posen les piles, però molt i molt seriosament. Perquè aquests nanos no ho poden evitar i, evidentment, ells se senten incòmodes i incomoden el seu voltant. I aleshores això, la informació de l'entorn és el 90% o més del benestar d'aquests nois i noies. Pel que fa al bullying, jo diria que no són gaires casos, però n'hi ha hagut. I aleshores jo a les escoles els dic que això s'ha de tallar de soc arrel, no s'ha de tolerar per res que un grup de nanos es diverteixin a costa del patiment d'un altre. I els nanos no ho fan per malícia, ho fan per passar-s'ho bé. Vull dir, no és... són inconscients. I alguna vegada ens hem trobat que els mateixos assetjadors després es substitueixen en protectors. Vull dir que els nanos, diem de vegades, són cruels. No, tenen bon cor, això està claríssim. I els profes, diguem-ne, també es posen les piles, de vegades pagant un preu emocional notable. Vull dir que l'estrès emocional, moltes vegades, no només pels Tourette, sinó també per altres casos que es troben, d'altres tipus de conductes que criden l'atenció. I pel que fa al que deia la Joana, que ella no està malalta. Jo corroboro aquest tipus de... Això, el doctor Emilio Fernández Álvarez, que era el cap de neuropediatria Sant Joan de Déu, ara ja jubilat, deia: ni enfermedad, ni trastorno, ni síndrome. Condición. Igual que jo soc condició, per exemple, de miop, doncs ells són aquesta condició. De manera que, bueno, no és freqüent, però és normal.
Quin percentatge de la població, per exemple? Perquè avui he vist dades de l'1%, no sé si són correctes.
A veure, jo he trobat informacions molt diferents. La més acceptada és de l'1 per 1.000. I això diuen que no és minoritari. O sigui, un 1 per 1.000 no és un tema minoritari. Per tant, no entrem en aquesta classificació de condicions minoritàries.
De fet, hi ha gent famosa. Jo he començat amb la música de Billie Eilish, que és una bona mostra que aquesta condició no li ha impedit fer bones cançons, però a Catalunya tots podríem dir, per exemple, casos com el de Quim Monzó.
Exacte. O bé, bueno, ja podria posar uns exemples bastant llargs. Napoleó, sembla que també va ser, tenir síndrome, la marquesa de Dampierre, que era la pacient del doctor Gilles de la Tourette, i bueno, actualment també un que va ser el porter de la selecció de futbol nord-americana, Tim Howard, menys golejat en uns mundials. Ara no recordo si són recents o no, però menys golejat, per tant, molt bon esportista.
Clar. Ara, mentre t'escoltava, Ramon, pensava que la pel·lícula retrata molt bé això que estaves explicant tu, de com canvia un cop es té la informació. I hi ha un moment clau al film, incontrolable, quan un personatge li ve a dir al protagonista, el que fa de John Davidson, que has de canviar aquest respondre per explicar. per el que em passa és això. Explica-ho, comença a fer pedagogia i potser el teu entorn canviarà i una mica acaba passant.
Sí, sí, sí. I el que estem fent ara és un acte terapèutic, perquè si difonem el coneixement del que és i sobretot del que no és, perquè de vegades diu una malaltia mental contagiosa, degenerativa, no, és una condició neurològica que té aquesta expressió de moviments incontrolats i de vocalitzacions incontrolades i prou. I aleshores vull dir que cal sempre dir que l'arbre no ens tapi el bosc, perquè els Tourette's tenen moltes i moltes qualitats positives rellevants, Aquests personatges que hem citat, evidentment, són diguem-ne, gent molt, molt rellevant en el món de la cultura, en el món, etc.
Clar. El que seria bo és que, per exemple, poguessis fer una feina de cara al públic, encara que tinguessis aquests tics o gestos. No sé si estem en aquest punt o no.
A veure, jo de cara al públic no, el Quim Monzó, evidentment, no s'amaga. Per tant, jo crec que sí. Ara, això ja és decisió personal de cada pacient o de cada persona amb aquesta característica, si se sent còmode, no se sent còmode, etc. Vull dir que no, és una cosa molt personal.
L'Alberto em sembla que volia dir alguna cosa.
Sí, bueno, òbviament els tics a vegades fastidien una mica, però hi ha moments que, per exemple, jo tinc TDAH i toc... i a mi m'afecta més el TOC i el TDAH, bueno, més que els tics. O sigui, les
condicions associades.
Associades també és important i també no és només els tics, sinó és com els tics és el punt de l'iceberg, no? Entonces,
exacte.
Tens que...
És el que es veu.
És el que veu i a baix el que no es veu pues és, hi ha moltes coses. O sigui, no és només estic, sinó hi ha moltes comorbilitats, sí. No?
Sí, clar. Sí. Gràcies. Doncs precisament prenent l'exemple de la pel·lícula, que és el de fer-ne pedagogia, vam pensar de seguida que havíem de buscar persones com vosaltres que en poguéssim parlar tranquil·lament, perquè en el coneixement hi ha l'empatia i sense això no anem enlloc. I explica bé també un personatge de la pel·lícula que ningú s'atreviria a fer el que li estaven fent al John Davidson, el personatge del Robert Aramayo, a una persona que, per exemple, anés amb un bastó perquè no s'hi veu al carrer, no? Ningú aniria a fotre-se-li a la cara, i en canvi ell ho ha hagut de suportar molt, tant de bo... Això no passi, al contrari. Moltíssimes gràcies a tots tres. La Joana, des del telèfon, una abraçada ben forta.
Una abraçada també a tots tres, també.
A l'Alberto.
Gràcies.
I al Ramon.
Alberto, una abraçada
forta.
Ramon, també.
Gràcies.
Bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres, que ens heu permès de difondre una mica més el coneixement d'aquesta condició.
Només faltaria. La ràdio que no para, com tampoc para, ja ho sentim de fons, la rotativa Imprinsa de Sant Fruitós del Bages. Raül Caballol, bona nit. Hola, Raül. Doncs no sé si ens està sentint el Raül. Hola, Raül, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Ara sí, ara sí. Sí. Sí, que tens alguna portada per aquí.
Sí, ja les tenim aquí, totes dues.
Molt bé, doncs què diu l'Ara?
Doncs mira, l'Ara un dia més al debat migratori. El titular que donen és el PP votarà al Congrés la prioritat nacional, entre cometes, de Vox. Diu, els populars assumeixen el principi de l'extrema dreta o el vinculen a l'arrelament i no a la nacionalitat. Foto principal, es veuen membres de Hezbollah que hi van aprofitar la treva per acomiadar els seus combatents morts i diuen, Israel imposa una nova frontera al Líban. També destaquen que Trump diu que allarga la treva fins que Iran presenti una proposta d'acord i que Sanitat conclou que l'homeopatia és placebo i pot ser un perill per a la salut.
I el periòdico?
Periódico, edición castellà, diuen, el gobierno impulsa medidas antifraude en la VPO tras les naus. Foto principal, apareixen els representants de les cadenes Riu, Barceló i Paradores, que ahir es van reunir a Madrid en la tercera edició de les jornades del sector hoteler, i diuen, confianza en el sector hotelero. Las empresas del sector mantienen sus planes de expansión a pesar de su prudencia ante la incertidumbre internacional. També comenten que ella mantiene la confianza en su jefe de gabinete bajo investigación i que, per exemple, també que els Mossos piden analitzar si un estreñimiento pudo causar lesiones en el bebé de la Vall d'Hebron.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Raül, que acabi d'anar bé la jornada. Una abraçada.
Gràcies, bona nit.
Més portades aquí, Marc Güell.
Mira, ràpidament hi afegim La Vanguardia, que obre dient que el nou pla d'habitatge aspira a impulsar el parc de pisos públics. La foto destacada és per les floristes de Barcelona preparant les roses per Sant Jordi, sense rambla, però amb moltes roses per Sant Jordi, titulen. També en aquesta portada, querella per la tolerància de TikTok amb sexe i violència, i expliquen que el gran consum preveu més pujades en el preu dels aliments. El País obre dient que el PP assumeix al Congrés la idea de prioritat nacional de Vox, i també en portada destaquen com La Vanguardia, que Donald Trump estén la treva fins que conclogui la negociació amb l'Iran. Acabem amb El Punt Avui. Reportatge sobre les infraestructures del país. Diu que Catalunya disposa d'una xarxa d'aeroports que abasta tot el país amb el del Prat com a punta de llança.
Doncs això per escrit. Qui ens vulgui escoltar, a 3Cat Info, Catalunya Ràdio, demà, Marta Prat.
Doncs continuarem parlant d'aquesta treva que tant de bo es mantingui molts dies. Hi ha algunes fonts des de l'Iran que ens estan enviant missatges una mica incerts sobre què pot passar perquè no s'han acabat de refiar. Diuen que el fet de que els Estats Units mantingui el bloqueig constata que es mantenen les hostilitats d'alguna manera i que, si cal, estan disposats a trencar-lo per la força. No sabem fins a quin punt és retòrica o realment aquestes amenaces es poden complir. Mentrestant, a Nova York està en marxa el procés per la successió de l'actual secretari general de Nacions Unides. Avui han passat dos dels candidats, demà dos més, i parlarem d'aquest tema també per explicar-vos quines són les persones que aspiren a arribar a aquest càrrec. I ja finalment doncs parlarem de la vetlla de Sant Jordi, que serà durant tot el dia de demà i que hi haurà coses com el pregó, com la foto dels autors premiats, com el concert de Mishima, que s'està convertint en una tradició en aquesta data.
I el nostre oient misteriós d'avui també. Gràcies a tots dos.
Bona nit.
Bona nit.
És la nostra oient misteriosa que escriu des que sap escriure. Diu que l'escriptura és la gran companya de vida i ho sap molt bé. Ella ha escrit, per exemple, D'ara sombra, el títol del seu llibre on parla del viatge vital que va fer a través de la reproducció assistida. Però és que, a més, per exemple, podem dir que li agrada transmetre aquest amor per l'escriptura i la lectura a infants i joves que van a la Fantàstica, un espai on els facilita l'ambient, les eines i el suport necessaris perquè tots ells tirin endavant els seus relats. I a més, fa altres coses com dirigir, és la directora d'art de l'editorial Malpasso. Estic parlant de Berta Munger, que ens està escoltant avui a distància. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Bona nit, Berta.
Hola, bona nit.
A veure, primera pregunta, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
He après moltes coses.
Doncs això ja és important perquè és el que busquem també en la literatura, suposo. Del que hem dit, t'ha cridat l'atenció alguna cosa?
Sí, mira, m'ha cridat l'atenció que Prince va produir 40 discos i això em fa pensar que tinc molta feina per fer perquè en conec molt poc d'ell. Que creés una cançó al dia també m'ha cridat molt l'atenció, em sembla una producció molt intensa, i després tota la part de Tourette, aquesta cosa de pensar que persones amb certes discapacitats o disfuncionalitats o inconvenients a la vida tinguin la capacitat de sobreposar-se, estar alegres, i no només això, sinó fer broma o riure-se'n en el bon sentit, això em sembla que és meravellós en l'ésser humà, sí.
Efectivament. Escolta, deia directora d'art de l'editorial Malpasso. Què fa una directora d'art?
Pues una directora d'art fa de pont entre els editors i els dissenyadors gràfics. És una figura que intenta comprendre el llibre o els llibres, els estudia, els comenta amb els editors, veu tota la informació. Et diria que els llegeixo, però no puc llegir tots els llibres. Veig tota la informació que puc sobre aquest llibre i llavors m'imagino com pot ser una coberta. I en aquest imaginar busco referències, penso com podria ser aquesta imatge, llavors busco el dissenyador que penso que la pot fer i aquí comença un piloteig entre l'editorial i jo d'arribar a aquest final que, en el que l'escriptor, que finalment és qui s'ha de sentir content, doncs celebri la coberta amb la que es publicarà el seu llibre.
I tant, perquè allò que diuen que hi ha llibres que entren per la portada, bé, és important que estiguin ben escrits, però també que el que veus quan el tens a les mans sigui interessant o agradable. I m'agradaria que ens parlessis també d'una idea fantàstica, que és la fantàstica. A veure, sí. Deia taller d'escriptura, això és el barri de Gràcia, eh?
Això és el barri de Gràcia, al costat de la plaça de la Vila, al carrer Sant Pere Màrtir 31, i em fa una mica de cosa perquè la idea és meva, però és realment una idea fantàstica.
Sí,
és molt bona
és.
Idea.
Sí.
Sí.
Quan dius infants i joves, a quina edat pot venir un nen? Els més petits, quina edat
tenen?
Doncs
mira, els més petits, jo ara hi ha molt poquets nens ara mateix perquè acabo d'obrir, i només n'hi ha tres, però la petita d'aquests tres en té 9 i ho està fent molt bé. Jo penso que és una edat mínima, eh? 9? O sigui, a partir de 9.
A partir de 9.
Sí, tothom? Sí, però és més menys, perquè de sobte pot haver-hi algú molt brillant amb 8 o algú que encara s'estigui brallant als 10, no? Llavors, al voltant d'aquestes edats, sí.
Escriure o intentar fer literatura, ho recomanaries a qualsevol nen i jove, independentment que en el futur vulgui ser escriptor o escriptora?
Doncs en un món ideal sí, però en realitat no. En realitat ho recomanaria a aquells que ja tenen aquesta pulsió cap a les lletres. Mm-hmm. Penso que és molt difícil sentar-te en una taula a escriure, en aquest cas, una hora i mitja, si no tens cap tipus d'interès cap a l'escriptura.
Clar.
Llavors, el que estic veient és que és un espai que ja ho imaginava així, que està molt enfocat a aquest tipus de perfil que gaudeix molt de la lectura, gaudeix escrivint, que segurament ho fa en solitari a casa seva, i a l'escola no li fan massa cas, a casa tampoc, i aquí tenen un espai on trobar algú que sí que els hi farà bastant cas.
Doncs això és la fantàstica a Sant Pere Màrtir. I un últim apunt ara, hem parlat abans de la portada, també un llibre et pot captivar pel títol, i el teu primer llibre, déu-n'hi-do el títol, és bo, Dar la sombra. Quan estem
d'ara
parlant,
sombra.
Això, d'ara sí. Sombra, quan estem parlant de donar llum, dar a luz.
Sí, bueno, de no poder donar llum, clar. No? El vaig tenir bastant clar. Diuen que un llibre es ven primer per la coberta, després pel títol i tercer per la contra. I és important el títol. Sí, al principi no li agradava a ningú de la sombra.
Ah, no?
Però no, però
doncs,
jo ho tenia
ostres,
com molt
jo
clar.
Jo el trobo molt bo.
Pues gràcies, perquè a mi també m'agrada, a més és com molt específic, no?
Clar, d'ara sombra, literal. I si saps la història que ve després, és d'aquells títols que va guanyant força. No sé si estàs a punt de publicar alguna cosa.
Sí, estic a punt.
De què va això?
No t'ho puc explicar, això.
Ah, ho mantenim en secret de moment,
sí,
eh?
Sí.
D'acord, està bé.
Sí.
Doncs mentre esperem l'últim o el proper llibre de Berta Mongé i posem l'última cançó que escoltarem avui.
Pels mals auguris m'he posat un cadenat damunt del pit. La clau és sota el llit, avui conjuro tots els...
Perquè també hi ha literatura en algunes cançons.
La pedra i el camí...
És La pedra i el camí, la trobareu a l'últim àlbum de Clara Peia, titulat Nuca, i que va publicar divendres passat. I és la cançó que ens serveix aquesta setmana per cedir l'última paraula avui a Berta Mongé, escriptora, directora d'art de l'editorial Malpasso i creadora també de la fantàstica Tot teu. Pots acomiadar el programa com tu vulguis, Berta.
Doncs l'acomiadarem amb una frase que és molt bonica, de Jani Rodari, que és un teòric de la literatura, especialment de la infantil, que va escriure això: si tinguéssim una fantàstica com hi ha una lògica, s'hagués descobert l'art d'inventar.
Per respirar sota l'aigua, digue'm com ho fas. Per ser vestit i enlunada, digue'm com ho fas. I digue'm com ho fas. Per respirar sota l'aigua, digue'm com ho fas. per ser vestits i enlunada. Digue'm com ho fas. Per ser vestit i enlunada, digue'm com ho fas.